Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També nosaltres el Joan Maria Claveguera, professor universitari, periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem? Bona tarda.
I també el professor universitari, periodista i, bueno, un autèntic mestre d'aquesta professió, que és el Daniel Arasa. Escriptor, Daniel, bona tarda.
Escriptor.
Bona tarda.
Escriptor.
I escriptor també. És, moltíssimes coses amb Daniel. Tota una institució en el món de la, del periodisme a Catalunya. El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Ramon Espadaler, ell és diputat al Parlament i també és secretari general d'Units per Avançar. Units per Avançar. Senyor Espadaler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres. Aquest dissabte parlarem de política, parlarem de moltíssimes coses, perquè és un gran conversador el senyor Espadaler. Però escolti, el primer de tot, ja tenim en marxa des d'aquesta setmana una nova legislatura a Catalunya, un nou president de la Generalitat. A tot plegat, el senyor Espadaler li dona llarga vida, o això d'estar, de tenir un govern supervisat des de dalt, el gran hermano, l'ull de la CUP, doncs és un mal negoci per al senyor Aragonès. Com ho veu vostè?
Home, a veure, d'entrada, tenir govern és més bona notícia que mala notícia. Venim d'un temps d'inestabilitat institucional des d'aquesta perspectiva, un govern en funcions, amb uns pressupostos fets abans de la pandèmia, per tant, no era el millor escenari, i un govern que ens anunciava, doncs, que tenia una divisió interna profunda, ens ho va anunciar el president Quim Torra el gener de l'any passat. Per tant, hem passat més d'un any en aquesta situació. Per tant, tenir govern és més bona notícia que mala. Ara, tenir-lo depenent de la CUP, com vostè diu, és una molt mala notícia. Jo crec que és el germen de la divisió i de la discòrdia al si del propi govern. I aquesta dependència, evidentment, a nosaltres, com a grup parlamentari, ens preocupa.
Com deia vostè ara mateix, costarà tirar endavant moltíssimes coses al Parlament, al govern, amb aquesta supervisió de la CUP. Li costarà al govern i li costarà a Catalunya tornar a treure el cap cap a dalt després d'aquesta supervisió de... Bé, ja els coneixen com són els de la CUP. Aquesta setmana que acabem ho hem vist, no? Van muntar un numeret allà al Poble Sec, quatre diputats de la CUP incitant a que uns vàndals carreguessin contra els Mossos d'Esquadra, després van assaltar la seu d'Esquerra Republicana. Escolti, què fem amb aquesta gent?
Jo vaig quedar perplexa en el
mala
moment...
Mala companyia,
En el moment que l'actual president Pere Aragonès, aleshores com aspirant a la presidència de la Generalitat, com a presidenciable, va preferir tancar un acord amb la CUP abans de negociar amb les altres forces parlamentàries, doncs per mi va ser una mala notícia. Ja en origen, això, ja en origen, no? I les servituds de la CUP només cal llegir l'acord, la imposició que fan, per exemple, en temes de seguretat, d'ordre públic, de Mossos, de model policial. No és que qüestionin el model d'ordre públic.
Se'l volen carregar.
Una cosa és, tot és matitzable i tot és millorable a la vida, no? Però no, és que ja qüestionen el model policial directament. Sí, sí. Una institució, home, que jo crec que és emblemàtica precisament per algú que s'estimi, doncs, l'autogovern i que vulgui, doncs, viure en un país segur. La policia juga un paper fonamental. Per tant, certament és una mala notícia. Pere Aragonès haurà d'anar triant en cada cruïlla, i en tindrà cada dia més d'una, probablement, i algunes que seran transcendents, a veure amb qui vol tenir recolzament. De moment, en la primera cruïlla ha triat, des de la meva perspectiva, de la pitjor manera, de dir, escolta, jo estic disposat a dependre de la CUP. A mi em sembla un preu exageradament elevat, no? I que veurem els propers dies, i que té conseqüències dolentes des d'aquesta perspectiva de la seguretat, però les té des de la perspectiva econòmica, les té des de la perspectiva de creixement, les té des de la perspectiva activa, doncs, de les relacions entre el govern i la pròpia ciutat de Barcelona i el que ha de ser motor del país. I en aquest sentit, sí, tenim una gran preocupació, una voluntat d'intentar fer funcionar, perquè el daltabaix que hem patit és tremendo, venim de tot el que ha representat el procés, que ens ha trencat.
Encara no està acabat tot
interiorment,
això,
que no està acabat, clar, certament, i tindrem ocasió, suposo, de parlar-ne,
sí.
Amb tot el que ha representat la pandèmia, que ens ha deixat en una situació realment complexa. Ara el que caldria no és sortir-ne de la mà de la CUP, de la mà de la CUP no se surt de cap d'aquests forats.
Molt bé, doncs mans aixecades, Joan Maria, Daniel, Iva, tots voleu preguntar. Per ordre d'intervenció i per ordre de petició. Primer el Joan Maria, després el Daniel i després la Iva. Vinga, Joan Maria.
Bona tarda, senyor Espadaler.
Bona tarda.
A veure, un dels temes capdals de la política espanyola més punyents en aquests moments són els indults, no? Que tenen els indults als presos polítics catalans, que han tingut l'informe negatiu del Suprem i que ara estan en mans del govern espanyol. Vostè forma part com a diputat del Parlament de Catalunya, està inserit dins del PSC. Què creu que farà el senyor Pedro Sánchez i què voldria que fes el senyor Pedro Sánchez? És a dir, quina és la seva opinió sobre l'indult? Se'ls hi ha de donar els presos polítics catalans o no?
Primer un matís, jo estic en un grup parlamentari que s'anomena Socialistes i Units per Avançar, que som els dos partits que l'integrem. Jo crec que és altament probable, doncs, tal com es van orientant les coses i les informacions que anem llegint, que Pedro Sánchez optarà pels indults, malgrat això és evident que té un elevat cost político-electoral, si es vol dir d'aquesta manera, i aleshores aquesta expectativa que tinc coincideix amb el meu desig. Jo crec que el pas dels indults és un pas difícil, és un pas que si es calibra des de la perspectiva de rèdits electorals probablement no en dona, o no en dona, vaja, amb certesa, però és un pas necessari si realment el que pretenem d'alguna manera és intentar caminar pel camí d'una reconciliació que no serà fàcil, ni serà de la nit al dia, però que sí que tensionarà, doncs, les dues parts, per dir-ho d'alguna manera, no? I en aquest sentit jo sí que encoratjo, doncs, el govern a tenir la valentia de fer aquest pas, encara que probablement les enquestes fins i tot les tindran en contra, una part de l'opinió pública la tindrà en contra, però per mi hi ha qüestions que no poden estar només, s'ha de conèixer l'opinió pública, però no poden estar només a l'albir del que digui l'opinió pública, eh? Un lideratge polític i la fortalesa d'un lideratge polític i la fortalesa d'un estat de dret també consisteix en tenir aquests elements, si vostè vol, doncs d'un punt, no sé si dir-ne, de generositat, d'amplitud de mires, per a partir d'aquí poder dialogar i resituar en el terreny de la política allò que no n'hauria d'haver sortit mai i que va sortir amb conseqüències fatals després de que molts haguéssim avisat molt. Jo vaig marxar d'un govern que corria aquest camí i no vaig estar disposat a fer-ho i, per tant, em compto entre aquells que van advertir que això acabaria molt malament. No?
Creu que en depèn la legislatura d'aquests indults?
La legislatura espanyola. Que vostè diu. Jo crec que hi ha un cert marge de temps de legislatura espanyola, hi ha uns pressupostos aprovats, hi ha uns socis que poden garantir la governabilitat en aquest sentit. Jo crec que no, malgrat la pressió serà gran. Però jo també em pregunto, des d'una altra perspectiva, en relació als indults, qui són els més visceralment oposats als indults? Doncs, per un costat, doncs, el Partit Popular, Vox i el que representi i Ciutadans, el que podríem situar en la dreta espanyola, en les posicions unionistes, per dir-ho d'alguna manera, més rotundes, més extremes, permeti'm l'adjectiu, que no és precís, però més radicals en aquest sentit, i cuidado, l'altre costat. Jo hi vaig llegir, doncs, unes declaracions de l'Hisenda Pelosier, de l'Assemblea Nacional, que deia, escolti, és que els indults ens van fatal de cara a Europa, ens van fatal de cara al nostre relat, al nostre discurs, no? Per tant, a mi, jo que sempre m'he considerat una persona, doncs, moderada, de centre, i no he entès mai el centre com un simple exercici d'equidistància entre extrems, no. Té contingut polític, doncs, apostar, encara que sigui molt difícil de vegades d'explicar, per la convivència, per intentar tornar les coses a la política, em sembla una bona elecció.
S'ha deixat una part del PSOE, entre ells Felipe González.
Sí, hi ha una part del PSOE, la qual cosa encara donarà més mèrit al president Sánchez si fa aquest pas. Hi ha veus, certament, començant per algunes de molt rellevants, com el mateix president González.
Sí. En aquest sentit, si em permet, enllaçant en primer lloc amb la pregunta de l'amic Claveguera, és de la part d'aquí, o sigui, ja ens ha fet referència a com pensen allà, a Madrid, de determinats partits de dretes, part del PSOE, etc. Què haurien de fer els independentistes, que no vol dir que hagin de canviar d'opinió, però sí de cara a facilitar aquests indults, els d'aquí? Perquè alguna cosa han de fer, si pensar que només l'actua l'altre és molt difícil.
No, és evident, però jo crec que en aquests casos algú ha de fer el primer pas, i crec que el primer pas l'ha de fer el que és més fort, el que se sent més fort, i jo crec que per raons òbvies això ho havia reclamat molt abans, que hi havia una responsabilitat gran del govern d'Espanya, fins i tot quan governava el Partit Popular, també quan governava el PSOE, que, home, tenen molta més potència, per tant són els que han de tenir un punt més, doncs, de capacitat per fer aquest primer pas, que ha de venir seguit d'altres passos, que ha de venir seguit d'altres passos, i aquests han de ser asseure's i dialogar. Per mi l'actitud, jo crec que estem davant d'una certa pirotècnia verbal també per part de l'independentisme, que canvia, la terminologia canvia. A mi em va sorprendre, en tot el debat d'investidura ningú va esmentar el mandat de l'1 d'octubre, cosa que era omnipresent en tots els debats, ha desaparegut. Això es va modulant i va canviant. Crec que assistirem a molta pirotècnia verbal, perquè també doncs, s'han de justificar davant del propi electorat, però crec que també hi ha d'haver correspondència, si és el cas que es dona, perquè estem parlant d'una qüestió que encara no s'ha donat, que jo desitjo que es doni, que crec que a més que es donarà, però si aquest pas el govern central el fa, ha de ser correspost per l'altra part, doncs buscant elements de diàleg. I s'ha de ser honest aquí, i a mi em sembla que en aquest sentit, escolti, la via de sortida no serà un referèndum d'autodeterminació, perquè no cap en el nostre ordenament, i la via de sortida no serà doncs, la llei d'amnistia, perquè tampoc té sentit en l'actual context.
Amb vostès, vostè com a part del grup i de la candidatura PSC Units per Avançar i Esquerra, han estat els guanyadors i segons de les eleccions, trenquen o poden trencar una dinàmica que es va produir durant la passada legislatura en què els dos blocs del Parlament pràcticament no es parlaven. Era impossible veure diputats d'un bloc i de l'altre prendre un cafè en el Parlament. Tant el PSC i Units per Avançar com Esquerra anaven amb unes propostes electorals una mica més conciliadores que les de Junts i Ciutadans. Seran capaços de trencar aquesta barrera de blocs?
Jo crec que aquest hauria de ser un dels objectius de la legislatura, intentar, quan Salvador Illa diu, escolta, jo aposto per la concòrdia, per mirar més endavant que no pas enrere, per mirar no tant el retret i allò que haguem pogut fer malament, perquè quan s'arriba a aquesta situació hi ha errades per part de tothom, no, sempre un tendeix a dir que la culpa és de l'altre, però un ha de ser prou intel·ligent, sensat i honest amb un mateix, i escolta, tothom ha fet les coses que es podien haver fet de millor manera, no? Però jo crec que és honest Salvador Illa quan expressa aquesta necessitat de mirar endavant, de passar full en positiu, també deixant les coses molt clares que hi haurà camins que no es podran seguir. I això no ens podem enganyar i fer veure que no hi és, no? Però que hi ha un espai, un petit terreny, petit, segurament, doncs per la interlocució, doncs a mi em sembla més positiu que negatiu. Certament l'anterior legislatura veníem doncs, de la declaració del 155, veníem d'un context tremendament bipolaritzat, això era gairebé metafísicament impossible. Ara és possible, jo sóc molt partidari d'explorar-ho, i a veure què dona de si. I els passos han de ser correlatius i han de venir d'un costat i de l'altre.
Joan Maria.
Sí. Senyor Espadaler, parlem de sondejos i d'enquestes. Aquesta setmana han sortit diverses enquestes que diuen que el 70-80%, depèn de l'enquesta que ens fixem, dels ciutadans espanyols no són partidaris de l'indult als presos polítics. Aquí a Catalunya, el CEO d'aquest divendres ens ha sorprès amb unes dades que en certa manera són contradictòries en la realitat, no? Que diuen que el 47% dels ciutadans de Catalunya no volen la independència i que el 44%, al voltant del 44%, sí que la volen. En canvi, cada vegada que es fan eleccions, l'independentisme va pujant. És a dir, en aquests moments hi ha 74 diputats al Parlament de Catalunya que són independentistes i segons aquest mateix CEO, si es fessin eleccions avui en sortirien 77 per la desaparició de Ciutadans, de l'art parlamentari i tot això. Escolti'm, hi veu solució amb tot això? Aquesta fotografia, quina perspectiva li dona vostè?
Si no n'hi veiés no em dedicaria a la política. Jo crec que sí que és certament difícil la solució, no? Però quan hi ha una situació tan confrontada de dues meitats, arrodonint dos punts amunt, cinc punts amunt, cinc punts avall, doncs el que ha de fer la política és intentar gestionar això. I la primera condició per gestionar-ho per mi és el respecte per l'altre, el respecte pel qui pensa diferent de tu. Jo no en soc independentista, entenc les raons dels independentistes i crec que hi ha gent que són independentistes i que poden entendre les raons dels qui no en som, i es tracta de trobar alguns àmbits de terreny compartit que deuen ser encara molt petits. Aspectes com, per exemple, la gestió de la pandèmia, que ha estat una desgràcia col·lectiva que també ens ha afectat, evidentment, a Catalunya, com els que més, dissortadament, generen espais també per trobar punts d'acord i de sortida. Es tracta d'identificar aquests espais i treballar sobre això. La solució vindrà d'avui per demà? No, la solució requerirà temps. La solució serà la independència? Jo segueixo pensant que no, perquè amb aquestes xifres ni en el marc europeu és factible, ni sociològicament és possible. Ara, jo d'on estic molt lluny és de la tesi que en el seu dia va verbalitzar aleshores president Quim Torra. Escolta, és que per mi l'autonomia, ell va dir, és una nosa per aconseguir la independència. Clar, si el planteig és aquest, aquí no n'hi ha, no n'hi ha de sortida, no n'hi ha. Si el planteig és, escolta, l'autogovern, en la forma que sigui, serveix per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, ostres, aquí hi ha punts de trobada. I els hem d'explorar i els hem d'explotar. I ara tenim, per desgràcia, no desitjats, però oportunitats amb la sortida de la crisi, amb la sortida, amb l'aprofitament intel·ligent dels fons europeus, amb tot el tema de la superació de la crisi en la seva vessant sanitària. Però és un camí que s'ha de treballar. I respecte al que deia de percentatges i enquestes, és evident que en les enquestes respon tothom que respon, per dir-ho d'alguna manera, i a les urnes hi va qui va. Molta gent que ha respost a aquesta enquesta no hi va, perquè jo en conec alguns, i n'hi deuen haver, i deu haver independentistes decebuts amb la política que han fet els líders independentistes. Vull recordar, jo em vaig presentar a unes eleccions el 2015, que en 18 mesos érem un país independent. Hi ha hagut gent, doncs, que ha entès que el van, no sé si ensagonar és la paraula, o que va sortir la cosa com volien. I també hi ha a l'altre costat gent, doncs, que diu, escolta, no heu estat capaços de resoldre el problema. Per tant, per mi no hi ha aquesta contradicció que vostè afirma entre les dues dades del CEO. Perquè una cosa és contestar una enquesta i l'altra és fer el teu gest. I jo crec que a un i altre costat, si féssim una divisòria, a mi no m'agrada fer-ne, a mi m'agradaria trobar més espais compartits, doncs hi ha gent decebuda que va fer l'opció simplement de no votar. Però aleshores surten resultats, és com les pilotes, jo quan jugava a la pilota sortia a vegades botoruda, a vegades surten resultats botoruts que no representen exactament el que és la societat. No?
Però en resultats reals d'escons al Parlament de Catalunya hi ha unes dades reals que són les que eleccions són. Que s'han fet a l'independentisme anat guanyant terreny, i amb aquesta projecció d'un sondeig electoral encara s'evidencia que tindria dos o tres escons més. Aquesta és una realitat.
També hi ha que una societat dividida.
Quina és la resposta que hauria de donar l'Estat amb aquesta realitat, si realment es pot fer efectiva, es vol fer efectiva una mesa de negociació?
Home, jo crec que caminant al camí dels indults és una resposta potent en aquesta qüestió, no gens menor. I jo crec que no s'apreciarà en la seva justa mesura, si s'acaba fent aquesta decisió, que insisteixo, desitjo, el cost en termes electorals. Deixi'm anar amb un altre exemple. L'altre dia m'ho feia veure un bon amic de naturalesa molt europeista. Si després de la Segona Guerra Mundial els líders alemanys i francesos haguessin sotmès a votació la creació de l'Unió de l'acer i del carbó, i això, i haguessin perdut a les urnes, si venien de matar-se. Feia 4 dies, literalment. Què vull dir amb això? Hem de prescindir del que diguin les urnes, que no hem de... No, però que hi ha moments, i aquest jo crec que n'és un a nivell d'Espanya i de Catalunya, hi ha moments que els líders polítics han de tenir el coratge d'arriscar més enllà del seu legítim, legítim interès electoral. Però hi ha moments que s'ha de tenir una visió, i si un creu, penso que el senyor Pedro Sánchez hi creu honestament, amb el corre el camí o recorre el camí dificultós de la reconciliació, passa per prendre accions valentes en aquest sentit. És passar del discurs, de les bones paraules, a un fet que li tindrà evidents costos electorals.
Començàvem aquesta conversa parlant de la decisió de Pere Aragonès de començar a pactar, i pactar abans que res, amb la CUP. Una de les exigències de la CUP ha estat revisar de cap a peus el model policial, i molt concretament que els Mossos deixin d'anar als desnonaments, que estan, com dic, que els Mossos deixin de ser policia judicial. Un requeriment que, a més, en principi recolzen els comuns, que són els socis alternatius a Esquerra, i que Esquerra no ha dit mai que no. Vostè, que ha estat conseller d'Interior, veu un 155 parcial sobre els Mossos, si això continua així?
No, jo no crec que creiem aquí, sincerament. No m'havia passat pel cap aquesta hipòtesi. A veure, què és el que veig jo? A veure, que ens ha costat molt de temps, hi ha hagut esforços de molta gent, doncs per tenir una policia que en diem integral, que té totes les competències o pràcticament totes, no té les competències en estrangeria, ni en documentació, ni en alguns temes d'explosius, però té, i s'ha demostrat amb episodis tan dramàtics, ara surt la sentència de tots els atemptats de Barcelona, vull dir, tenim competències i exercides d'una manera rotunda i professional amb la lluita contra el jihadisme, amb tants altres àmbits, no? Això comporta coses que són més amables i coses que no són tan amables, probablement, no? I segurament, doncs, que actuar com a policia judicial amb un desnonament, doncs, no és de les feines més amables que pot fer la policia, però en qualsevol cas l'ha de fer, perquè és la seva missió, és la missió de la policia judicial. Jo no vull una policia que només faci determinades coses, aquelles. Jo vull una policia que faci amb rotunditat i professionalitat totes les coses que deriven de l'ordenament legal, no? Per tant, en aquest sentit, a mi em sembla molt, molt revelador la fotografia dels diputats de la CUP plantats davant de la policia, i aquí el govern haurà d'escollir a veure en quin costat està d'aquesta fotografia.
Com veu el nou conseller, Joan Ignasi Elena?
No el conec personalment, ens hem saludat alguna vegada, però no és una persona que tingui molt tractada, sí que ens hem creuat un WhatsApp, li vaig desitjar sort i encerts en aquesta feina, li vaig dir una cosa que estic segur que a hores d'ara ja n'és conscient, que és una conselleria que trapa, que realment, malgrat la gent té una percepció diferent, és una conselleria molt, molt, molt atractiva, no? I difícil alhora, i doncs que té aquests ensurts, i que és, però en qualsevol cas no hem anat més enllà d'això, ja tindrem ocasió de parlar. Per tant, no sóc capaç de tenir un judici perquè no he coincidit treballant amb ell.
Però escolti, en aquest sentit, ahir divendres va haver la presa de possessió del nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, el senyor Tobar. A l'acte no hi va estar present el conseller Elena. Vostè creu que hi hagués hagut de ser el senyor Elena allà a l'acte aquell? Vostè hi hagués anat?
Home, aviam, jo si hagués estat conseller, jo quan vaig ser conseller no vaig viure cap relleu de cap, ni del cos nacional de policia, ni en aquest sentit de la Guàrdia Civil, per tant no vaig tenir una invitació i per tant no puc dir el que hagués fet. Jo d'entrada, doncs quan rebo una invitació la tenc, no? I jo crec que la bona relació entre els cossos policials és una premissa a mantenir, perquè al davant, els uns i els altres, tenim un tema que a vegades menys tenim. Això de la seguretat és una mica com la salut. El dia que es perd, te'n dones compte del valor que tenia, no? Quan vius amb salut, doncs mira, vas visquent i no ho valores, no en dones gaires gràcies a vegades.
No te'n recordes, no?
Però quan tens un ensurt, caram, que bé que estava ahir, no? I la seguretat és una mica això. I jo crec que això passa també per tenir una relació cordial, respectuosa entre cossos policials, cadascú assumint les seves competències i cadascú, evidentment, a casa seva, no?
Per tant, no va fer bé el senyor Elena de donar-hi, doncs.
Home, jo, si m'hagués demanat la meva opinió, li hagués dit que valia la pena d'anar-hi i de conèixer els comandaments, que, a més, prestaran el seu servei a Catalunya en temes que són, doncs, que tindran molta interlocució amb el cos de Mossos, amb naturalitat, amb normalitat, com ha de ser.
Sí, en tot això, a part del Consell d'Interior, de cara que la gent entengui a vegades les diferències, vostè quina valoració fa d'aquest govern nou de la Generalitat d'aquesta setmana comparat amb el govern de la Generalitat de fa una setmana? És a dir, el Consell més preparat, o sigui, ja sabem que encara hi ha que esperar molt de temps com funcionarà, però sap qui és el senyor Giró, qui és el senyor Elena i qui són el senyor Puigneró, etcètera, no? Per tant, si vostè hagués de dir, considera que és un govern millor d'entrada que el que teníem abans, vull dir, simplement fa una setmana, o és un govern que veu que hi ha trontolla d'entrada?
Jo crec que trontolla d'entrada, i que és substancialment diferent, les dues coses, malgrat siguin els dos mateixos partits i el mateix soci extern que els aguanta d'alguna manera, és diferent perquè ha canviat el president i per tant això imprimeix una manera de fer diferent en el propi govern, des de moltes perspectives, també la generacional, segurament, però els canvis que hi han hagut de conselleries, hi ha hagut pocs supervivents, permetis la paraula, de l'anterior govern a l'actual, i els canvis de sotogovern i això són, han capgirat molt les coses. Jo crec que això no és necessàriament una bona notícia, en el sentit que tardaran més temps d'agafar les regnes, diguéssim, i el coneixement profund dels respectius departaments. I malgrat no haver canviat els socis, jo crec que hi haurà un cert ralentiment que no sé si el país si se'l pot permetre. Per això nosaltres hem estat molt clars en aquest sentit. Quan Salvador Illa, com a president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, diu, escolta, nosaltres farem oposició des del primer dia, és que també li estem implícitament demanant al govern que governi des del primer dia. no? Que això dels 100 dies de gràcia, després d'haver tardat 3 mesos a fer el govern i venint del gener de l'any passat, que ja ens havien dit que estaven trencats, home, no ha lugar, que diria algú.
Joan Maria, sí, crec que vols recuperar...
Volia recuperar, però llavors perdré la tongada de...
No, recupera la pregunta.
Arran de la resposta que ha donat abans sobre la col·laboració dels cossos i forces de seguretat, volia preguntar-li, abans antigament, en aquelles èpoques que no es reunia la Junta de Seguretat, es deia que malgrat que hi havia desavinences entre els caps, hi havia col·laboració entre Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional. És a dir, que els... la infanteria, per entendre'ns, la tropa, s'entenien entre ells i col·laboraven. Vostè ho creu que col·laboraven? I la següent pregunta, i potser més important, és des de l'1 d'octubre, vostè creu que continuen col·laborant?
Aviam, sobre col·laborar li posaré un exemple extrem, però que s'entén molt bé. Jo, sí que col·laboraven i segueixen col·laborant. Jo he parlat amb els TEDx que van intervenir a la casa del Canà, dels atemptats del 17 i 18 d'agost, i escolti, els TEDx, és un cas extrem, però en qualsevol cas s'intercanvien la informació amb una agilitat i sense massa protocols, perquè s'hi juguen la vida tots. Quan tenen una parella davant, demanen informació els uns als altres, hi ha una afinitat. Ja li dic que és un cas portat a l'extrem, no? Sense anar en aquest extrem, col·laboren, que hi ha tensions, escolti, també hi ha entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Jo crec que és una sàvia decisió de la transició tan denostada mantenir dos cossos policials a nivell d'estat. Jo crec que és una sàvia decisió, perquè bueno, permet doncs, tenir, en definitiva, aquest equilibri. L'1 d'octubre hi ha un marc, un punt d'inflexió, i abans i un després, doncs és evident que sí, que no passa d'una manera innòcua, evidentment. Però jo també noto o percebo que el cos de Mossos d'Esquadra, el que faríem bé d'apartar del terreny de la política, i per això sóc molt crític amb l'acord de l'Esquerra i la CUP, que el situa al bell mig d'un acord polític, a mi això és una autèntica barbaritat, sí, l'hauríem d'apartar. Jo crec que, doncs, en aquest sentit, que el cos de Mossos d'Esquadra i tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional tenen elements de col·laboració, entre altres coses pel que els hi va. Entre altres coses perquè els hi va, perquè el crim organitzat és complex, perquè requereix d'intercanvi d'informacions, i crec que s'ha recuperat un terreny que certament es va perdre l'octubre.
Però després de les crítiques que ha fet el senyor Pérez de los Cobos cap al cos de Mossos d'Esquadres, acusant-los d'un cos deslleial, de no complir les ordres de la jutgessa que després... va ordenar el que va ordenar, vostè creu que això ha passat de puntetes?
No, això no
sobre
passa de puntetes, però després d'aquestes crítiques,
de
però després d'aquestes crítiques hi va haver una sentència també exculpatòria del major Trapero, per tant, que situa les coses. Jo fins allà on sé, i tampoc conec les interioritats, però hi ha una voluntat de totes les parts, perquè m'arriben de diferents costats, diguéssim, doncs de refer aquestes relacions, perquè és que el repte que hi ha davant, la seguretat, insisteixo, no és un tema menor, la notem a faltar quan tenim algun problema
greu
de seguretat o greu, no? I per tant és una... I a més la seguretat, ostres, és una condició necessària per viure doncs, en llibertat i en tranquil·litat, no? I per tant jo crec que els servidors públics que estan en aquest àmbit ho tenen clar, això. I m'atreviria a dir que d'alguna manera tot el que hem viscut, que no es pot oblidar i que ha marcat generacions, persones, famílies i també els cossos policials, tot el que hem viscut, una de les lliçons que han de treure és que ells potser s'han de dedicar més a la seva feina, seguretat, i estar menys pendents dels vaivens de la política. Són servidors públics que es dediquen a aquest àmbit de la seguretat.
Molt bé, si em permets, Iva, hem de recordar a tots els oients que esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Water Center de Barcelona. Aquest dissabte, com a convidat, el senyor Ramon Espadaler, que és diputat d'Units per Avançar, també secretari d'aquesta formació, i la companyia sempre apreciable per les seues bones preguntes del Daniel Arassa, la Iva Anguera i el Joan Maria Claveguera. Recordar també que està en marxa, no oblideu, una important promoció que aquesta bona gent de l'Eurostars Gran Marina tenen doncs, en marxa des de fa uns quants mesos i que ara s'allarga fins al dia 30 de juny. Vull dir que teniu oportunitats de poder gaudir de tot això que us explicaré ara. És aquesta promoció, aquesta... Jo no diria oferta, sinó promoció de vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar tot això aquí a l'hotel Eurostars Gran Marina, uns 5 estrelles fins al dia 30 de juny per 150 euros. Tu i la teva parella ho podeu gaudir, ho podeu disfrutar d'un magnífic sopar, una, en fi, una bona dormida, un bon descans en una suite d'aquest Eurostars Gran Marina 5 estrelles aquí al Walter Center, i a més el dia següent encara podeu esmorzar. Tot això, insisteixo, per 150 euros la parella. Com pots accedir a aquesta promoció que està en marxa fins al dia 30 de juny? Hi ha dues possibilitats. Una és entrant a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar o posar el codi que es diu CENA. Posa el codi CENA i aquí et pots apuntar per venir a sopar, a dormir i a esmorzar. Que no vols fer-ho a través de la pàgina web, doncs també pots agafar el telèfon, trucar, dir promoció CENA amb aquest telèfon, 93 603 9000, 93 603 9000, aquesta promoció fins al dia 30 de juny, vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar en aquests 5 estrelles que es diu Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, ara que fa bon temps, ara que ets de Barcelona i no el coneixes, ara que ets de fora de Barcelona i vols venir a Barcelona a gaudir de la ciutat i a dormir i passar-ho bé, doncs escolta, aprofita aquesta ocasió. Què t'estic explicant? Vine a sopar, queda't a dormir, esmorza, 150 euros, aquí Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Dues maneres d'apuntar-t'hi: telèfon 93 603 9000, has de dir promoció CENA, o si no, entrant a la pàgina web granmarinahotel.com, gran acabat en D, i clica el que posa codi CENA. Molt bé, doncs aviam, he dit això, la Iva diu jo ja ho he provat, m'ha agradat molt, però ara el que vull fer és preguntar alguna cosa al senyor Espadaler, perquè tinc moltes ganes i l'ossada de callejar i vinga, que vull parlar. Endavant.
Ho recomano molt, però ara aprofito la tanda. Senyor Espadaler, vostè representa com a líder d'Units un espai, que és el d'espai de Centre Catalanista No Independentista, que ha provat de refer-se des de que va desaparèixer Unió, i ha tingut, de fet ha tingut moltes nòvies, però no acaba de tenir una sortida electoral. No sé si perquè no han estat capaços d'ajuntar forces amb el que proposava, per exemple, la Lliga o Lliures, o perquè aquest espai ha desaparegut entre els dos blocs.
Jo crec que l'espai segueix existint. No seria capaç de dimensionar-lo. He vist molta literatura, que si són 300.000 vots, que són 250.000, no ho sé. Jo crec que sociològicament existeix, però en moments de bipolarització extrema, com la que hem viscut, la gent acaba escollint un costat o l'altre, per dir-ho d'alguna manera, que no és una bona solució ni la que faríem nosaltres, no? Perquè precisament la centralitat intenta entendre les raons d'un altre costat i buscar camins de sortida, no? Però per moltes raons en les quals, doncs, nosaltres hi tenim evidents responsabilitats, també això no ha estat possible, i per aquesta raó, davant de l'absència d'aquesta realitat, el 2017 vàrem arribar a un acord amb Miquel Iceta i amb el Partit dels Socialistes de Catalunya per tenir aquesta representació, reconeixent-nos com a diferents. De fet, nosaltres, Units per Avançar, venim de la tradició social cristiana, democristiana, europeu, que en tronca, a mi m'agrada sempre recordar-ho, perquè ara està molt de moda, amb la cancellera Merkel, el Partit Socialista, evidentment, no, vindríem, doncs, del que és la família socialdemòcrata, i vam dir, escolta, en moments, doncs, de complexitat, són dues famílies que poden treballar al servei d'objectius comuns, que és sobretot el tema de la reconciliació. I dèiem aleshores, i tant de bo arribi un dia, doncs, que siguem adversaris electorals, que voldrà dir que hem tornat la política a l'eix de l'esquerra dreta, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que això tornarà més, potser més aviat que tard, després d'un cicle que només pesava independentisme, no independentisme, unionisme, catalanisme, amb totes les seves variants, no? Si torna això, és evident que el nostre espai, doncs, està en aquest centre catalanista, i nosaltres estem oberts, evidentment, a parlar amb tothom, a fer-ho, òbviament, des de la lleialtat amb el Partit Socialista, amb qui compartim, doncs, l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres hem aportat, si m'ho permet així, la persona d'Albert Valle, que està en una cartera sensible, com és la de seguretat. Jo crec que l'està exercint amb molta responsabilitat i fent una excel·lent feina, ell i el seu equip, i també el Parlament de Catalunya, en el que hi soc jo. Jo crec que aquests són uns debats que s'hauran de fer, aproximacions que s'hauran de fer, però nosaltres, ara parlo particularment per Units, nosaltres tindrem un congrés a les portes de l'estiu, i serà la nova direcció la que haurà, doncs, de decidir com afronta, diguéssim, aquests debats, que serà això per descomptat, garantint la lleialtat amb els grups municipals o parlamentaris als que estem adscrits, però mirant a veure si es pot dibuixar aquest espai, perquè jo crec que seria un cert retorn a la normalitat, un cert retorn a la normalitat.
L'independentisme s'ha menjat la dreta catalana o el centre dreta català, que ja no existeix, ningú es declara de dreta.
L'independentisme s'ha menjat, jo crec que moltes coses en aquest país, no? Sí, hi ha una certa prevenció a declarar-se de centre-dreta. Jo abans li deia que jo em sentia una persona centrada i que mai he entès el centre com un simple exercici de geomètric d'equidistància, no? Sinó amb molts continguts. Per mi, la centralitat que podem representar a la gent d'Units té continguts i expressions molt concretes. L'economia social de mercat n'és un, que fuig molt del liberalisme, del sálvese quien pueda, fuig molt d'això d'una manera molt clara, però també del control estatalista de l'economia, que tindria temptacions que té l'esquerra encara molt presents en aquesta ciutat sense anar més lluny, no? Aquesta és una expressió, o tota la defensa de la dignitat de la persona, i això té derivades en la política d'immigració, derivades concretes, no són entelèquies, estem parlant de coses molt tangibles, o amb el suport les polítiques de suport a les famílies. Hi ha un debat en aquest país que no fem, i no fem fa dècades. El president Pujol en el seu moment havia alguna vegada posat sobre la taula, que és el debat sobre la natalitat.
Ara hi ha hagut una noia que ha fet un discurs sobre natalitat i Espanya buidada i la titllen de Vox.
Sí, no, jo ho faig des d'una altra, ho faig des d'una perspectiva molt, molt clara. Nosaltres tenim la piràmide d'edats que tenim, i nosaltres tenim per sustentar un estat del benestar i unes pensions a la cantonada que cada vegada seran més grans, i per tant en aquest sentit tenim dificultats objectives a la cantonada. Malament si la defensa de la política de suport a les famílies, a la natalitat, se l'apropia un costat o l'altre o el de més enllà. Jo crec que és un d'aquells temes que hauria de tenir un punt de transversalitat. Això França ho ha fet amb canvis de govern i de signe polític al capdavant del govern. Alemanya ho va fer, molt impulsat per la Merkel al començament del seu mandat, fa gairebé 20 anys ja, i els països europeus en general ho han fet. Jo recordaré tota la vida una lliçó magistral d'una demògrafa catalana insigne, que és Anna Cabré. Jo havia estat alumne seu, parlo de fa molts anys, més d'una dècada i més de dues, que ens projectava, ell feia classe a les 8 del dematí, l'Autònoma, Ciències Polítiques, ens projectava la piràmide d'edats d'Espanya, en aquell cas, i que és una piràmide doncs amb poca cúspide i molta base, vull dir,
molt columna.
I després projectava doncs la piràmide del nord d'Àfrica, i té bastant a veure amb algunes de les coses que estan passant ara, i era exactament la inversa. I després feia un exercici que a mi em semblava brillant des d'una perspectiva pedagògica, que sobreposava les dues piràmides i s'obtenia una piràmide perfecta. I deia, contra això no es podrà lluitar. La demografia mana. Abans, jo va fer un tancat, parlàvem de Piqué, Piqué sempre recordava, l'exministre, una frase que la geografia sempre hi és, la història sempre torna, i afegiria, i la demografia sempre acaba condicionant, no? Jo crec que aquests són alguns debats que s'han de fer. Ha estat una digressió, això, una digressió a partir de la setmana, però és una centralitat amb continguts.
Amb
aquest tipus de debats, jo crec que si els situem a la dreta o a l'esquerra ens equivoquem profundament, perquè ens hi va el país de futur. No?
Sí, però la política de natalitat és la que és zero ara mateix, i el plan aquest del senyor Sánchez 2050 diu que el futur passa per els immigrants. Vull dir, clar,
a les alçades que estem és inevitable que una part del futur passi per l'avinguda d'immigrants.
Però una part,
se'n fa descomptar.
Però una part, no tot. Però, no tot ho pots posar al mateix cistell.
Jo recordo una frase de Coll de l'Entorn que sempre deia, quan algú et digui que no hi ha res a fer és que està tot per fer, i quan abans ens hi posem millor, doncs posem-nos-hi algun dia a mirar a veure com podem resoldre aquest tema. Perquè, això vol dir garantir a les dones la possibilitat de no malmetre les seves legítimes carreres professionals. Perquè massa vegades estem carregant sobre això, i no tenim cap dret a interrompre carreres professionals. Vol dir donar sortides a això, que és el que han fet els països europeus. De signe diferent, insisteixo. França ha sostingut una política de suport a la natalitat i a les famílies amb governs de signe, no diré que contradictori, però sí amb les alternances diferents.
Ens queden 4 minutets. Daniel i Joan Maria, vinga.
Bé, jo ja sap que aquest s'alivia precisament i treballo des de fa molts anys, però ara em limita un aspecte molt concret, que és, vostès què han aportat al grup de socialistes i Units per Avançar? És a dir, que alguna proposta legislativa, algun aspecte que faci que diuen realment pels socialistes també els ha anat bé, i per altra banda perquè vostès han marcat també la seva línia dins d'aquest camp.
A mi m'agrada dir una frase que la compro en Albert Batlle, que diu, nosaltres som un factor de moderació en aquest sentit. No, com a grup parlamentari o com a Units no hem posat una proposta de resolució sobre la taula. Estem valorant la possibilitat de parlar d'aquests temes de natalitat, de suport a les famílies en aquest sentit. Jo crec que hem estat un factor que ens hem entès i hem dialogat, i quan no ha estat possible hem votat diferent. Però hem moderat posicions, doncs, en relació a temes, doncs, d'educació, en alguns temes d'economia, i hem trobat uns equilibris. Jo crec que en un escenari com el que estem vivint de fragmentació electoral, l'actual plens, ara ens estàvem pensant si han de durar 2 dies i mig, perquè, esclar, 8 grups parlamentaris, si els hi signes el temps, doncs la simple mecànica et dispara 4 o 5 hores més. Per tant, doncs, què vull dir amb això? En un moment en què hi ha tanta dispersió de grups parlamentaris, que dos que som diferents perquè en som, ens reconeixem com a tals, busquem els punts en comú i tirem endavant, i quan no siguin resolubles, doncs votem diferent, em sembla que és més positiu que negatiu. I la nostra aportació és intentar fer, doncs, aquest esforç, doncs, de suma, de moderació, i de posar aquesta veu de concòrdia entre dos mons que estan exageradament distants, entre el que representa aquest immobilisme tan rotund, que ara té la seva màxima expressió, doncs, en Vox, i el que representa, doncs, l'independentisme, que no ha escoltat raons moltes vegades.
Minut i mig per acabar, Joan Maria.
Molt ràpidament, senyor Espadaler, sí, permeti'm però que canviem d'horitzó i sí, que li faci parlar de la capital catalana. El PSC dona suport a un partit que és en Comú Podem, que governa l'administració de la ciutat de Barcelona. Quina és la seva opinió sobre aquesta administració que ha dit no a l'Hermitage, no a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, sí a Superilles, a l'Eixample i al tramvia de la Diagonal, que no ha reclamat ningú, que ha fet carrers multicolors i que fa una cosa que a mi personalment, com a personatge que circula per la ciutat amb motocicleta, m'afecta moltíssim, que és que entrar en carrers que es pot circular amb automòbil o amb ciclomotor a menys de 30 per hora, i amb alguns trams et posa que has d'anar a menys de 20 i a menys de 10. Li asseguro jo que amb 30 per hora és pràcticament impossible que una moto es mantingui en equilibri, però amb 10 segur que no. Aquesta és la ciutat que tenim en aquests moments de la senyora Ada Colau.
Va, quina opinió li mereix? Una resposta en 30 segons.
Nosaltres, aquestes decisions, doncs, no les podem acabar de compartir. Teníem una altra opció, que ser extraordinàriament purs i perfectes i fer discurs i no condicionar res. Vam fer l'opció i la vam debatre molt al Consell Nacional i la vam acabar votant, doncs, d'incorporar-nos en el govern de la senyora Colau per fer aquest esforç, doncs, també de moderació, i en un àmbit tan sensible com el de la seguretat crec que hem fet aportacions positives. Crec que aquesta ciutat, doncs, que ha tingut i tindrà al final de mandat allò que va prometre l'Albert Batlle, són 1.000 agents municipals més, el gir que s'està fent a la Guàrdia Urbana, de ser una policia molt més propera a la ciutadania, de mirar molt més, per exemple, doncs, els temes de la violència masclista, que és un problema important a la ciutat, de ser més proper a les persones, de tenir aquesta mirada molt més propera a la gent, que és el que pertoca més a una policia local.
I jo tinc un problema...
Són actius que paguen la pena d'haver fet aquest esforç, encara que un govern de coalició no ho comparteixi.
Senyor Espadaler, que tinc un problema amb el rellotge. Hem d'acabar.
La censura del rellotge.
És inevitable. La Ramon Espadaler, moltíssimes gràcies. Perdó per tallar-lo d'aquesta manera, però és que a la ràdio arriba... Escolti, encantat que torni, eh? Gràcies, bona tarda. I molta sort. Joan Maria Claveguera, Ivan Guera, Daniel Arasa, gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres. Converses, cadena COPE Catalunya, Andorra, des de l'Eurostars Gran Marina, Walter Center de Barcelona. Bona tarda i a gaudir d'aquest magnífic cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, bona tarda.